Tornem. RAC 1.
Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Inspira Festival Inclusiu. El dissabte 8 d'octubre vine a viure un festival ple de valors a Ripoll amb Els Catarres, Xiula, Blaumut, Marcel i Júlia, Clams, DJs pel Canvi i també Zona Infantil, Food Tracks i molts, molts valors. Més informació a inspirafestival.com.
Diumenge 9 d'octubre, durant tot el dia, t'esperem a la 24a Festa del Bolet de Ceba.
L'únic lloc del món on trobaràs bolets, segur.
I productes autòctons, tastets de bolets, jocs pels nens, concursos, passejades amb poni, carpa de tallers i espectacles.
Festa del Bolet de Ceba, diumenge 9 d'octubre.
Ceba.cat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Torna el Cava Tast, la mostra de caves i gastronomia Sant Sadurní d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cava Tast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts, encara buscant la participació de l'Àlex Arbiol, Míriam Díaz, Marta Cailà, ara mateix és el concurs com posar la roba a l'ordinador del el teclat que tenim, el teclat de referència anomenat Logi, teclat d'una marca de prestigi. Bé, Joan Torres i Xavi Rocamora, si sabeu com es posa la roba al ordinador, ens ho feu saber.
Estiren un cable, no?
Perquè
tu saps, Xavi, teòricament és el GR i després sobre el 2, però vaja.
Sí, no?
No, però aquest és diferent.
No, aquí no, aquí no hi ha GR ni hi ha carai, res. Aquí
ha... Calla!
Ai, ha funcionat!
Epa! Mira!
Sí, senyor!
Què et sembla?
És que normalment és així, però clar, el símbol està en una altra tecla.
Bueno, doncs no sé què, no sé, no sé què hem tocat.
Aquesta i el 2. No està.
Que és com funciona, normalment, però aquí no està indicat.
No està
indicat. Normalment,
no està,
a sobre de la tecla...
La roba està dibuixada amb una altra tecla.
Exacte.
Per tant, el que acabes de fer, Rocamora...
És lo lògic.
És aplicar el sentit comú.
No, bueno, és el que es fa instintivament,
sí,
però
sí.
El dibuix de la roba està en una altra tecla.
Clar,
això no hi havia manera de col·locar-la.
Exacte, no ho havíem provat perquè
molt
no veiem allà la roba.
Molt bé, molt bé. Clar. Pues, escolta, és un teclat de...
Sí. I sort que éreu quatre, eh?
Sí, sí, no, no, ha estat entretinguts.
Hem fet una cimera, eh? Sí. La cimera de la roba, i no... Bueno,
és buscat a internet i tot.
Són les coses de RAC1. Bueno, Joan Torres...
Bona tarda.
Parent de les xocolates o no tens res a veure?
No hi tinc res a veure, malauradament.
Llàstima,
malauradament.
Si no, sí. Ja et convidava a passar.
Ens agradaria, sí, sí.
A passar per aquí a veure si fèiem negocis. Bé, endavant.
Doncs, mira, comencem amb una notícia que arriba des de Madrid, i és que el govern espanyol atribueix part de les incidències de Rodalies a l'augment d'actes vandàlics que hi ha a Catalunya. Ho acaba de dir la ministra de Transports, Raquel Sánchez, des del Senat. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé.
Sí, la ministra assegura que els actes vandàlics contra les infraestructures de Renfe són 3 vegades superiors a Catalunya que la resta de l'estat. l'Estat demani disculpes, però diu Raquel Sánchez que això complica més l'activitat habitual dels trens.
Ustedes también es verdad que no hacen ningún tipo de distinción cuando se producen en estas incidencias, cuando son incidencias que obedecen a la infraestructura, cuando son incidencias que obedecen al operador o cuando son incidencias en el caso de que se produzcan actos vandálicos o robos.
És la resposta de la ministra a la pregunta del portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Clèries, que ha tornat a demanar el traspàs de Rodalies a la Generalitat, però que paral·lelament també ha assegurat que la solució és la independència de Catalunya.
Encara a Madrid, la Moncloa és optimista, tot i l'augment de l'atur al setembre. Ha crescut en 3.000 persones i per tercer mes consecutiu a tot l'Estat. Tot i les dades, la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, assegura que de moment no hi ha senyals d'una frenada del creixement.
El comportamiento del mercado de trabajo solo puede ser calificado como excelente. Los datos publicados hoy, del mes de septiembre, confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento, no hay síntomas de desaceleración económica.
La previsió del govern espanyol és que a finals del 2022 hi hagi gairebé 21 milions d'ocupats i que la taxa d'aturats se situï per sota del 12%. Això gràcies a unes previsions de creixement del PIB del 4,4% per aquest any i del 2,1% per l'any que ve. A més, Calviño també ha apuntat que la inflació ja ha començat a moderar-se al 9% i queda per sota, diu, de la mitjana de l'eurozona. I a Catalunya, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, considera un gran pas endavant la creació de l'empresa energètica pública. Es dirà l'Energètica i comercialitzarà els excedents d'energia que generi la Generalitat. Es dedicarà a generar-ne, instal·lant plaques solars a tots els sostres públics. La que s'obri es podrà comercialitzar a comunitats locals i a d'altres administracions, però no a particulars. Jordà ha parlat fa uns minuts des del Parlament.
Som davant d'un repte majúscul i això és una evidència també, però sense cap mena de dubte, aquesta és una de les principals apostes estratègiques del govern. Una mesura que nosaltres entenem com a mesura transformadora, majúscules, i una eina imprescindible també per accelerar aquesta transició energètica al nostre país.
De moment avui se n'ha aprovat els estatuts i la Constitució de la Societat. En els propers dies s'anomenaran els òrgans de govern perquè aquest mes comenci a caminar. I la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich s'endú el Premi Internacional Catalunya. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Opositora al règim de Lukashenko, viu a Berlín des del 2020, després de marxar de Bielorússia. Alexievich també s'ha posicionat en contra de la invasió russa d'Ucraïna. L'any 2015 va ser Premi Nobel de Literatura. El seu primer llibre va ser La guerra no té rostre de dona, on parla de les dones russes que van participar en la Segona Guerra Mundial. El Premi Internacional Catalunya està premiat amb 80.000 euros. I ara els esports, en Xavi Rocamora.
El Barça visita aquesta nit l'Inter de Milà, la Champions, amb la segona plaça del grup en joc. Ara mateix els dos equips empaten a 3 punts i, per tant, el partit d'avui, corresponent a la tercera jornada de la fase de grups, es presenta clau per ser els vuitens de final. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1. De la resta d'enfrontaments d'avui, destaca l'altre partit del grup del Barça, el Bayern de Múnich, Victoria Pilsen, a 3:15, i el Bruges Atlètic de Madrid de les 9. D'altra banda, tenim en joc des de les 4 l'enfrontament del Barça a la Youth League, la Champions juvenil contra el mateix Inter de Milà. Ara mateix ha començat la segona part i els blaugrana dominen 0-3. A més, l'Inter juga amb 10 des de poc abans d'arribar al descans. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat aquest matí la campanya d'abonaments amb la pèrdua de prop de 3.000 socis i gairebé 1.000 abonats respecte a la temporada passada. El club, però, assegura que no està preocupat per aquesta tendència. En tennis, en joc el segon set del partit de primera ronda al torneig d'Astana, que enfronta el català Albert Ramos i Daniil Medvedev, de moment amb avantatge pel rus, que ha guanyat el primer set. Abans, aquest migdia, Carlos Alcaraz ha estrenat la seva condició de número 1 mundial amb derrota contra el belga Goffin en 2 sets. I en bàsquet, el Manresa debuta aquesta nit a la Champions, amb partit a la pista del Llemotges a 2:15.
I pel que fa al temps, sense novetats en les properes hores, però sí que en tindrem demà. En general, tornarà a ser un dia tranquil, però a partir del migdia i al llarg de la tarda descarregaran alguns ruixats poc importants a les comarques de Tarragona. A més, al vespre apareixeran al Prepirineu. Temperatures amb poques variacions respecte a aquest dimarts.
Gràcies, Joan.
Fins ara.
Fins ara, Xavier.
Adéu.
Són les 5 i 9 minuts.
RAC 1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1. Aquest dimecres, a 8:45, tercera jornada de la fase de grups amb atenció especial als partits Madrid-Shakhtar, Sevilla-Borussia Dortmund i Benfica-PSG. Segueix l'únic carrusel en català de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1. I a les 11, tot l'anàlisi el tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Els que vulgueu estar al dia del que passa a l'economia a nivell mundial, doncs tot seguit tindreu l'ocasió de posar-vos-hi amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, en Xavier Sala i Martín. Amb ell parlarem, entre d'altres coses, del que ha passat a la Gran Bretanya. Després de caure a mínims històrics, la lliura esterlina ha recuperat avui mateix tot el valor que havia perdut després de la polèmica reforma econòmica anunciada per la primera ministra Liz Truss. La cotització de la moneda britànica es va esfondrar i els tipus d'interès del deute públic es van disparar a l'alça, obligant a intervenir al Banc d'Anglaterra després que la mandatària del Regne Unit anunciés la rebaixa d'impostos més important dels últims 50 anys al país. Finalment, aquest dilluns, Truss ha fet marxa enrere retirant una de les mesures més polèmiques, la rebaixa de la taxa impositiva més alta, del 45% al 40% a les rendes més altes. Així ho ha justificat en declaracions a la BBC.
Crec que havíem d'escoltar el que la gent havia de dir. Aquesta no era una part important del nostre paquet de reformes. Francament, s'estava convertint en una distracció i ara m'estic centrant en ajudar la gent a passar aquest hivern o el proper hivern. Per això, garantirem el preu de l'energia i també farem créixer la nostra economia amb una combinació d'impostos reduïts. La nostra és una reforma molt important per la nostra economia, per accelerar la construcció de carreteres, perquè la gent tingui un millor senyal de telefonia mòbil i perquè les escoles bressol siguin més assequibles. Aquest és el meu objectiu.
Doncs l'objectiu, el que va produir és que pràcticament porta el Regne Unit a... podríem dir que no sé si a la fallida. En fi, parlem tot seguit amb Xavier Sala i Martín. Bona tarda, professor.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Anem amb Marta Gailar a repassar tot aquest seguit de mesures que volia tirar endavant la primera ministra britànica, juntament amb el ministre d'Economia, Kwasi Kwarteng, i que algunes d'elles han tirat enrere.
Sí, aquest paquet de mesures el van anunciar el 23 de setembre. I van anunciar una gran rebaixa fiscal que contemplava, entre d'altres mesures, una reducció del tipus fiscal més baix d'un 20% a un 19%, cancel·lar un augment de les cotitzacions a la Seguretat Social, treure el topall als bonus que reben els banquers, 70.000 milions d'ajuts als ciutadans per pagar les factures del gas i de la llum aquest hivern i la rebaixa del tram més alt de l'IRPF del 45% al 40%, que és únicament la mesura que han acabat retirant.
I la pregunta, professor, és per què aquestes mesures van provocar aquest enfonsament històric de la lliura esterlina i que els tipus d'interès del deute públic es disparessin obligant a intervenir al Banc d'Anglaterra?
Bé, molt fàcil. Bàsicament, aquestes mesures feien dues coses. Una era baixar els impostos i la segona era pujar la despesa. Per una banda, baixem l'impost del 45 al 40%, l'IRPF del 45 al 40%, per altra banda, gastem 70.000 milions per ajudar els ciutadans a pagar les factures, etc. Fixa't que si tu baixes els impostos i augmentes la despesa, generes un dèficit més gran, no hi ha més. Els governs, diguem, recapten diners dels impostos i gasten, i el que gasten i no poden pagar amb els impostos, doncs ho queden a deure, és a dir, s'endeuten, no? Dèficit, deute. Llavors, clar, la gent que t'ha de prestar, deute vol dir que ha d'haver-hi algú al món que et doni prestat. Si tu no hi ha ningú al món que et doni prestat, doncs no pots demanar prestat. I aleshores la gent que et dona prestat, els mercats de capitals, el que veuen és, ueps, cuidado, que aquests tios no podran pagar. Fixa't, estan gastant molt i estan ingressant menys. hi haurà un moment que no podran pagar. Què passa quan els mercats veuen que tu no podràs pagar? Doncs bé, que et presten, però amb un tipus més alt. Tots recordeu la prima de risc de l'any 12 a Espanya, que com que els mercats veien que no podria pagar, doncs es va disparar el que el govern, els interessos que el govern havia de pagar. Al mateix temps, com que els mercats veuen que no podràs pagar, molts inversors diuen ui, 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 això d'Anglaterra o això del Regne Unit és un desastre, marxem corrents, traiem les nostres inversions d'Anglaterra, les portem cap a Nova York, i clar, quan tu fas això has de vendre lliures i has de comprar dòlars. Quan tu vens actius amb lliures, què passa amb la lliure? Que baixa la lliure cau en picat. Quan la gent surt despavorida pensant que el govern no podrà pagar, pugen els tipus d'interès, baixa la lliure, i això és exactament el que hem vist en aquestes setmanes. Fins a allí, diguem, que les han fet enrere, han vist la catàstrofe que havia provocat l'anunci d'aquestes mesures, i ara que es fan enrere, doncs la cosa es torna a recuperar. Molts inversors diuen, bueno, va, tornem cap a Anglaterra, tornem a comprar lliures, torna a pujar la lliure, i els mercats es canvien, però no és cap cosa estranya, Tot això semblava bastant predible.
Ells volien... el que volia fer la primera ministra, l'argument, i el ministre d'Economia era aplicar l'anomenada corba Laffer. Què és, professor, això de la corba de Laffer?
Bé, la corba de Laffer, bàsicament, és la idea que quan tu puges els impostos... fixa't que quan tu poses els impostos l'activitat econòmica es redueix, ja sigui perquè gent diu, escolta, no puc pagar impostos, per tant tanco la botiga, o bé perquè la gent s'escaqueja i diu, mira, saps què, en aquest país es paga massa, me'n vaig corrents cap a un altre país, no? I això fa que encara que tu pugis els impostos, puges els tipus impositius del 40% al 45%, com que la base impositiva, com que la gent que ha de pagar, doncs s'escaqueja, marxa, deixa de treballar o el que sigui, pot passar, no és que passi sempre, però pot passar que pugis els impostos i acabis recaptant menys. En particular, imagina que et passes tant que poses impostos del 100%, què et passaria si posés els impostos del 100%? Doncs que la gent no treballaria, les empreses tancarien, les que puguin marxaria en altres països, és a dir, que l'activitat econòmica seria zero. La gent treballa perquè vol quedar-se una part dels diners. Si el 100% s'ho queda el govern, doncs tu no treballes. I clar, si el govern recapta 100% però l'activitat és zero, fixa't que la recaptació serà zero, perquè el 100% de zero és zero. I per tant, hi ha un moment que si el govern puja els tipus impositius, d'entrada puja la recaptació, però arriba un moment que si el govern es passa massa i posa un impost massa elevat, doncs pot passar que la recaptació, encara que tu pugis els impostos, la recaptació acabi baixant. I per tant, si tu fas un dibuix de la recaptació en relació als tipus impositius, doncs veuràs que primer puja, a mesura que vas pujant els tipus impositius, primer puja i després baixa. I aquesta corba és el que s'anomena la corba de Laffer, perquè va ser un economista de Califòrnia que va descobrir per primer cop, i ara té la corba, porta el seu nom. Fixa't que aquesta corba no diu que si tu baixes els impostos segur que recaptaràs més. Diu que depèn. Si els impostos són baixos i tu els baixes una mica, recaptaràs menys. Si els impostos són abusius i tu els rebaixes una mica, recaptarà més. Per tant, depèn, has de mirar, els economistes han de mirar exactament en quina situació està l'economia, en quina part de la corba estàs, i el que passa és que aquesta corba, hi ha gent, diguem, de radicals d'esquerra, que diuen que és mentida i que sempre, quan tu puges els impostos recaptaràs més, cosa que és mentida, ja he explicat que si tu imposes els impostos al 100% no recaptaràs res. I després hi ha els radicals de dreta, com els líders de la Comunitat de Madrid, que el que diuen és que si tu baixes i baixes i baixes, doncs no només, diguem, l'activitat econòmica no només puja molt, sinó que puja tant que acabes recaptant més. cosa que també és mentida, perquè si tu vas baixant, i al final acabes amb impostos igual a zero, és veritat que tindràs una activitat econòmica molt gran, però si tu recaptes 0% d'una activitat gran, doncs no recaptes res. I per tant, la pregunta és una pregunta empírica, és a dir, en la situació concreta aquesta del Regne Unit, amb els impostos que tenen del 45%, quan tu baixes els impostos del 45 al 40, pujarà la recaptació o baixarà la recaptació? La veritat és que no ho sabem, s'ha d'estudiar. Ni els radicals d'esquerra ni els radicals de dreta tenen raó sempre, però algunes vegades tenen raó i algunes vegades no tenen raó. Per exemple, als Estats Units, la revolució fiscal de l'època Reagan, el Reagan va baixar els impostos i, efectivament, va crear un gran boom econòmic, però el boom econòmic no va ser prou gran com per augmentar la recaptació. És a dir, a l'època Reagan va haver-hi un boom, però va augmentar molt el dèficit. Per què? Doncs perquè la recaptació no va augmentar tant com esperaven. Per tant, en aquest cas, tindrien raó la gent d'esquerres. Però, en canvi, si ens n'anem a la França del François Hollande, segur que tots recordareu que aquests homes se li van anar a l'olla, va pujar impostos al 90% als més rics, i què va passar? Doncs que no va quedar ni un ric. Famosament, el Gérard Depardieu se'n va anar a Rússia, el propietari de Louis Vuitton se'n va anar a Bèlgica, tots es van escaquejar, i sí, els impostos eren el 90%, però el 90% de zero és zero. És a dir, la recaptació va caure en picat. En aquest cas, qui tindria raó seria la gent de dretes. És a dir, en alguns casos té raó la gent de dretes, en altres casos la gent d'esquerres. Per què? Doncs perquè és una corba, que primer puja i després baixa. I depenent de quin costat de la corba estàs, doncs pot passar que quan baixes els impostos la recaptació pugi o la recaptació baixi. I en el cas aquest concret d'Anglaterra, el problema que va tenir la senyora aquesta, la senyora Truss, és que va anunciar la reforma sense fer un estudi econòmic, sense saber a quina banda de la corba estàvem. I per tant ella va dir, escolta'm, aquí baixarem els impostos, pujarà tant la recaptació, pujarà tant que podrem pagar els 70.000 milions per ajudar la gent a pagar el gas, podem gastar molt més sense tenir dèficits. I això no va fer cap estudi, no va mirar si estàvem a la dreta, si estàvem a l'esquerra, si els impostos eren massa alts, massa baixos. Va ser el primer dia que va arribar la tia sense fer cap consulta, i clar, els mercats van dir, ostres, aquesta dona no sap de què parla. I això ens generarà un dèficit escandalós, i per tant va passar tot el que he explicat abans, no? Els capitals van com sortir corrents, va baixar la lliura, les primes de risc es van disparar perquè van pensar que el govern no podria pagar, i la catàstrofe estava servida, una catàstrofe deguda a la improvisació.
Professor, hi ha un equilibri perfecte? Hi ha alguna manera de saber l'equilibri entre el que pots arribar a guanyar, l'impost que pots posar, per no, diguéssim, ni marxar, que marxin els uns i que els altres, tothom estigui content i poder agafar cèntims? S'ha estudiat,
sí, bueno, no? Sí. És un estudi empíric, és a dir, s'han de mirar les dades. Aquest equilibri no és el mateix per cada país, no és el mateix per cada tipus d'impost, diguem, depèn de la capacitat de la gent d'escaquejar-se. Els rics es poden escaquejar fàcilment, simplement han de canviar l'adreça a la que viuen, el de per dia, simplement se'n va a viure a Moscú i s'acaba el rotllo. Vull dir que no. La gent que no té la capacitat d'anar a viure a Moscú, doncs òbviament haurà d'aguantar uns tipus més elevats. És a dir, depèn dels tipus impositius, depèn de si posa un impost a l'empresa i l'empresa pot marxar, o la seva activitat està lligada totalment a la terra, diguem, i no hi ha cap manera de marxar. Passarà una cosa o una altra. El que sabem és que no és una cosa fàcil, no hi ha una regla que digui, mira, a partir del 40% el govern ja s'està passant, i si puja per sobre del 40% aleshores recaptarà menys. No és una cosa tan senzilla. Per això dic que s'ha d'estudiar en cada impost, cada tipus d'impost en cada país és diferent, i per això requereix estudis empírics complicats. Ni la senyora Ayuso té raó sempre, ni la gent d'esquerres que diu pugeu, té raó sempre. Arriba un moment que estan equivocats, i el moment aquest, que és el que vostè diu, senyor Marcelí, quin és aquest moment? Doncs depèn del país, de la situació i del tipus que estiguis analitzant. Per això requereixes aquí l'ajuda dels economistes que t'ajudin a investigar-ho.
Parlant d'economistes, què passa, professor, amb el dòlar? Perquè porta més d'un any pujant de valor. L'índex del dòlar nord-americà s'ha incrementat més d'un 14% aquests darrers mesos i està en el seu nivell més alt de les darreres dues dècades. A banda del per què, preguntar-li per què el dòlar està tan fort, clar, alguns analistes apunten que això està empetitint o fins i tot perjudicant la resta d'economies, la resta de, bàsicament, de monedes. Segons els analistes de Morgan Stanley, el repunt del dòlar nord-americà està creant una situació, segons diuen ells, insostenible pels actius de més rics, de més risc, que podria acabar en una crisi financera o econòmica. A nivell global, professor, la fortalesa del dòlar què suposa per la resta de finances del món?
A veure, primera, està pujant el dòlar perquè, recordeu, hem parlat diverses vegades en aquest programa, quan parlem de la inflació, que explico jo sempre, l'única manera que hi ha d'aturar la inflació de manera definitiva és pujar els tipus d'interès. Això ho vam aprendre als anys 70, ho vam aprendre als anys 90, ho tornem a repetir la lliçó ara, pujar tipus d'interès. Els americans han après la lliçó i el primer que han fet, recordeu, a principis de gener, a la que vam veure que hi havia inflació, pum, van pujar els tipus d'interès radicalment. Els europeus estem aquí dubtant, ens estem brallant que si italians, que si espanyols, que si alemanys, i no han pujat tant. Clar, fixeu-vos, els inversors estan veient, mira, als Estats Units ara mateix els tipus són molt més alts que Europa. És a dir, que si jo poso els meus calés als Estats Units, em pagaran 3, 4, 5% i pujant. A Europa encara no. Per tant, què fa la gent? La gent diu, ostres, anem cap als Estats Units, que allà ens paguen més. Els Estats Units paguen uns tipus d'interès més elevats. Els capitals fugen de tot el món i van cap als Estats Units perquè han pujat els tipus d'interès. Per tant, quan tu vas cap als Estats Units, quina moneda has de comprar per invertir als Estats Units?
El dòlar.
Òbviament, als Estats Units fan servir dòlars, la gent compra dòlars, puja la demanda de dòlars, puja el preu del dòlar. És molt senzill, molt fàcil. A banda d'això, hi ha una altra cosa, i és que tothom està veient que hi ha una possible crisi energètica a la cantonada. La crisi causada en part pel Covid i les disrupcions, però també, sobretot, per la guerra d'un dels països principals productors de petroli i gas i principals subministradors de petroli i gas cap a Europa, que és Rússia. Aleshores, clar, els Estats Units, fixeu-vos que queden una mica allunyats d'aquesta crisi. Per què? Doncs perquè als anys 70, quan va haver-hi una altra crisi d'energètica, els Estats Units van decidir, van decidir seguir una política energètica d'independència energètica. Als Estats Units farem el nostre propi petroli, el nostre propi gas, no volem dependre de les dictadures de l'Orient Mitjà, que són els que financien el Bin Laden, els imams i tota aquesta pel·lícula. Nosaltres volem ser independents. I es van dedicar a tenir una política energètica que els feia independents. Aquí a Europa no ens agradava, perquè deien, no, això del fracking, això és una cosa que destrueix el medi ambient, això de l'energia nuclear és perillós. De fet, Europa no té una política energètica. Sí, Europa, els francesos diuen nuclears, els alemanys diuen, doncs no, nosaltres nuclears no, perquè mira el que ha passat a Fukushima, baixem la nuclear. Uns diuen més carbó, els altres diuen no, que això no és prou verd. Els espanyols que diuen volem que passi el gas per Espanya, no, del gas d'Argelia per Espanya, perquè arriba a Alemanya, doncs els francesos diuen no, aquí tallem, aquí no passa cap gas perquè hem de vendre energia nuclear. No hi ha una política energètica europea, cadascú tira pel dret, i quina és la conseqüència? Doncs que, clar, arriba el Putin, fot la guerra i estem aquí amb calçotets tots perquè no sabem com passarem a l'hivern. És a dir, la crisi aquesta afectarà molt més Europa que Estats Units. Per tant, què fan la gent que inverteix a tot el món? Diu, escolta'm, invertir a Europa és un desastre perquè ara, diguem, tindran una gran crisi, els Estats Units sobreviuran perquè han seguit una política d'autonomia, diguem, energètica, per tant, calés cap als Estats Units, invertim cap als Estats Units, tornem a estar el mateix. Quan tu surts d'Europa i te'n vas cap als Estats Units, què passa? Has de comprar dòlars, i per tant, quan puja la demanda de dòlars, i per tant, puja el dòlar. Tot això és el que ha passat. Ara, la pregunta és, a qui beneficia i a qui perjudica? Com afecta el dòlar la nostra economia? Doncs aquí no està clar. perquè a l'economia hi ha molta gent diferent i n'hi ha que sortirà guanyant i n'hi ha que sortiran perdent. Per exemple, els europeus que compren cosa als Estats Units, per exemple, els turistes catalans que volen venir a passar el Nadal a Nova York, ho trobaran tot caríssim. Perquè com que el dòlar està molt car, tot el que es compra en dòlar serà molt car. I, per tant, un hotel a Nova York, de sobte, els hi surt, semblarà que és estratosfèricament car i, per tant, seran perjudicats. Ara bé, els americans, com que trobaran tot el que passa a Europa molt més barat, totes les empreses catalanes que exporten als Estats Units, de sobte, exportaran moltíssim, perquè els americans diran, hòstia, que barat això d'Europa, tu, vinga, compra més. I, per tant, els empresaris catalans que venen als Estats Units i sortiran perdent, els que, diguem, compren coses dels Estats Units i sortiran... els que venen als Estats Units sortiran guanyant, els altres sortiran perdent, no està clara la situació. Ara bé, el que sí que està clar és que tothom al món que té deutes en dòlars de sobte surt perjudicat. I hi ha molts països, com que el dòlar és la moneda central del sistema monetari mundial des de la Guerra Mundial, hi ha molts països, moltes empreses que tenen deutes en dòlars. I fixa't què passa quan tens un deute en dòlars. Imagina't que vosaltres demaneu un deute, demaneu un crèdit de 10.000 dòlars per comprar la casa o el cotxe o el que sigui. 10.000 dòlars. I vosaltres sou catalans, i vosaltres, diguem, penseu en euros, teniu euros, però el crèdit només us el concedeixen en dòlars. I imagineu que el vau demanar fa 10 anys o no sé, quan el dòlar estava molt baix, posem per fer números exactes, imaginem que un euro valia 2 dòlars, no va arribar mai a tant, va arribar a 1,50, però imagineu que un euro, 2 dòlars. L'euro molt fort, per un euro et donen 2 dòlars. Clar, si tu tens un deute de 10.000 dòlars, en el teu cap, que funciona en euros, tu només deus 5.000 euros, perquè amb aquests 5.000 euros, per cada euro et donaran 2 dòlars, agafes 5.000 euros, els canvies, pagues els 10.000 dòlars.
Sí, sí.
El teu deute és de 5.000 euros. I, des més, segurament, els tipus d'interès, imagina't que has de pagar 100 dòlars al mes. La hipoteca cada mes paga 100 dòlars per pagar aquest crèdit de 10.000, en dòlars, tu has de pagar en dòlars, com que el dòlar, diguem, un euro és igual a 2 dòlars, en el teu cap dius, ostres, això ens costarà 50 euros cada mes. Cada mes agafarem 50 euros, els donarem al banc, ens donaran 100 dòlars i amb això pagarem el crèdit. Fantàstic, no? El que passa que, què passa quan puja el dòlar? Per exemple, imagina que el dòlar, en lloc de valdre un euro, 2 dòlars, passa a valer un euro, 1 dòlar, que és la situació actual, la paritat. Un dòlar. Fixa't que de sobte tu es segueixes havent de tornar 10.000 euros. Perdona, 10.000 dòlars, que sí? El teu deute és en dòlars. Sí. Tu tens un contracte amb el banc que diu tu m'has de donar a mi 10.000 dòlars, valgui el que valgui l'euro. Ara, de sobte, com que ara un euro és igual a un dòlar, és a dir, el dòlar ha pujat, per un euro ja no et donen 2 dòlars, sinó que només te'n donen un, perquè és molt més car l'euro, el dòlar, doncs fixa't, tu deus 10.000 dòlars, que ara ja no són 5.000 euros, sinó que són 10.000 euros. Fixa't, el deute t'ha pujat, s'ha doblat, i tu ja no deus 50 dòlars, 50 euros cada mes, tu deus 100 dòlars cada mes. Abans això era 50 euros, perquè un euro valia 2 dòlars, però ara que és 1-1, ja no pagues amb 50 euros, ara has de pagar 100 euros. Fixa't que la hipoteca se't dobla, el que tu acabes pagant se't dobla, el teu deute es dobla. I, per tant, hi ha molta gent a qui se li han pujat els deutes d'una manera brutal, perquè ells paguen amb euros, paguen amb pesos colombians, paguen amb yuans, paguen amb moneda estrangera, però el seu deute és amb dòlars. Fixa que tota aquesta gent està al llindar de la ruïna. I és per això que hi ha molts analistes financers que diuen que hi haurà molts deutes que aquí no es podran pagar, i això crearà una crisi que potencialment és una crisi financera com la del 2007-2008 pels impagaments causats per la fortalesa del dòlar. I això és el que... Això és el...
I parlant del dòlar, clar, l'altra cara, millor dit, de la moneda és l'economia xinesa, que s'està estancant. De fet, segons el Banc Mundial, deixarà de ser la locomotora econòmica d'Àsia per primera vegada des del 1990, i el Banc Mundial ha rebaixat del 5% al 2,8% el creixement de l'economia xinesa. Jo li pregunto, professor, si això té res a veure amb aquesta fortalesa del dòlar o estan passant altres qüestions que se'ns escapen al voltant de l'economia xinesa, que fins ara era una, en fi, una màquina, no? Què està passant amb l'economia xinesa, d'aquest refredament?
Bé, l'economia xinesa té bastants problemes, un dels quals és obvi, el coneixem tots, eh? Els líders segueixen amb aquesta política de confinaments absoluts cada vegada que hi ha un brot, i clar, en una cadena de producció global, si de sobte tanques una regió que té 40 milions de persones, doncs totes les fàbriques que hi ha allà deixen de produir i, per tant, totes les altres fàbriques del país deixen de tenir els components que produeixen les fàbriques que estan confinades, i fixa't que la cadena de producció global, no només la xinesa, sinó la global, col·lapsa per culpa d'aquesta política, diguem, absurda, que al principi semblava que ho feien molt bé els xinesos, però ara ja és una cosa absurda, perquè bàsicament tots aquests xinesos podrien deixar d'estar confinats si el govern comprés les vacunes que funcionen, que són les occidentals. Però com que són així de capgrossos i nacionalistes, diuen, no, nosaltres vacunes xineses, i les vacunes xineses no han funcionat, doncs segueixen amb el Covid, quan la resta del món ja fa dies que ha sortit, i les conseqüències econòmiques són greus. Però a banda d'això, els xinesos durant molts anys van tenir un creixement bastant semblant, de fet, al creixement espanyol dels anys de principi dels anys 2000. Creixement basat en una bombolla immobiliària. Es feien grans inversions immobiliàries, la gent comprava pisos, diguem, en plànols, recordeu quan es comprava
en
plànols?
Sí, i se'l venien quan estava construït. En dos anys doblaves el preu.
Exacte, doncs això, que va passar a Espanya, diguem, el 2000, des del 2000 fins al 2008, que va esclatar la bombolla, doncs això està passant exactament igual. Grans empreses immobiliàries fent cases, molts bancs prestant-li diners a aquestes empreses, i molts xinesos comprant sobre plànols unes cases que resulta ser que no els hi donen mai perquè no hi ha manera d'acabar-les. I això ha creat un possible forat financer semblant al que va tenir Espanya, semblant al que va tenir Espanya. Hi ha hagut alguna gran empresa com Evergrande que ha fet fallida. No està clar com els bancs podran aguantar tots aquests deutes d'aquestes empreses immobiliàries que acabaran no venent les cases o no acabant de construir les cases. Recordeu els pisos a mig construir, que han vist durant 10 anys, amb la grua allà posada durant 10 anys i la casa sense acabar. Doncs tot això, a lo bèstia, està passant a la Xina, no? I això, diguem, és molt més important que la crisi espanyola, perquè Espanya és un país, diguem, relativament petit al món. De fet, no relativament, absolutament petit. La Xina és un país que compra matèries primeres arreu del món. Hi ha molts països arreu del món, sobretot països emergents, que depenen de les seves vendes de primeres matèries o productes agrícoles comprats a la Xina. De fet, aquest dematí he fet una conferència a un grup d'empresaris argentins, i la seva màxima preocupació era el preu de la soja. Sabeu que Argentina és un dels grans productors mundials de soja i el seu principal client és la Xina. I, per tant, ells pensen, si la Xina entra en crisi, primera, que ens deixaran de comprar soja, segona, que el preu de la soja, que ara està més o menys a 500, doncs passarà a valdre 100, i això ens arruïnarà a tots. És a dir, els argentins estan pendents exclusivament del que passa a la Xina, perquè el seu principal mercat és la Xina. I quan dic argentins és perquè, diguem, aquest dematí parlàvem amb ells, però podríem dir exactament el mateix del coure que ve de Xile o de les matèries primeres que venen, diguem, que venen de qualsevol país del món emergent, en els quals la Xina, durant les darreres dècades, s'ha anat dedicant a anar a cada un d'aquests països i a comprar-los la producció, perquè, clar, un país tan gran i creixent tant, doncs necessita doncs, fusta, ferro, coure, necessita de tot, petroli, i això ha, estat, ha permès que molts països emergents creixessin i tinguessin, diguem, prosperitat, però si la Xina s'enfonsa, tots aquests països emergents doncs, poden col·lapsar també darrere d'ella.
Professor, una vegada més, ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la classe.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Bona tarda. D'aquí uns moments ens n'anem a la Ciutadella. El Marc Serra li ha agafat el gust. Després del
sí,
Tarzan...
Sí, no, dos dies seguits, eh?
Doncs si ahir estàvem amb Tarzan, avui estem, en aquest cas, amb un dels elements del que seria sí. L'Àfrica sí. I l'estat Tarzan. Avui estem amb elefants.
Exacte.
Simba. Ara us expliquem.
Simba
no. No sé, ara...
Bueno, Tarzan... Sí, Tarzan.
Sí. Ah, sí, Simba, Simba, deia Simba,
sí.
No?
Simba, sí.
Versió RAC 1.
012, la millor resposta.
La targeta sanitària, si us plau.
La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya volem que continuïs movent-te de manera sostenible i que ara et moguis amb la T-Mobilitat, el nou sistema de títols de transport amb el qual gaudiràs de molts beneficis. Compra la teva T-Mobilitat a fgc.cat o descarrega't l'app FGC T-Mobilitat. Puja al tren dels que pensem en el futur i actuem en el present. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Sabies que Carrefour i Carrefour.es t'ajudem a fer la compra? Fins al 13 d'octubre repartim 12 milions d'euros en cupons bescanviables a la propera compra. Et donem un val de 3 euros per cada 12 euros de compra d'articles de la promoció. Vaja, que si compres 24 euros, te n'endús un val de 6. Si en compres 36, un de 9. I així fins a un val màxim de 45. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22@. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i Musical Gris Punès.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb La Vanguardia.
Llavors, l'alarma salta si algú intenta entrar. Això és un segon pis, però la terrassa em fa una mica de cosa.
Res, tranquil·la. Mira, amb els sensors de portes i finestres podem detectar vibracions i cops. I així ens anticipem. I fixa-t'hi, amb les càmeres podem veure si passa alguna cosa. Si hi ha un problema real, l'avisem a la policia. Tu pensa que nosaltres som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El que feix verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Fora del cafè o del te o de la camamilla, cadascú que es prengui el que vulgui. Encara no ens hem recuperat de l'impacte d'ahir quan vàrem conèixer de primera mà el Tarzan de Barcelona, que el Marc Serra continua per la zona. És bo que li ha agafat el gust.
Només et diré una cosa. La notícia que vam compartir a les xarxes socials, jo crec que poques vegades ha generat tant comentari com la del Tarzan aquest de Barcelona. Però molts comentaris, molts.
Que, a més, no fa el crit del Johnny Weissmuller.
No, exacte, fa no. Una cosa estranya.
Sinó que en fa una altra.
El Gibón, ¿lo puedes volver a repetir? ¿En qué situación el Gibón hace eso?
Bueno, es como el Gibón elige una pareja de por vida y esa pareja es como se declaran el amor cada
¿Así
día.
Se declaran?
Algo así, sí. Se cantan y es un espectáculo...
O sea, vamos a hacer la prueba. ¿El macho qué diría?
El macho diría... Y la hembra diría...
Exactament el mateix.
Doncs bé, avui deixarem de banda el món dels goril·les per centrar-nos en els elefants. Ha començat un congrés a Barcelona dedicat als congrés de cuidadors d'animals i allà al Zoo de Barcelona hi tenim desplaçat Marc Serra i Marc Bala, els Marcs. Marcs, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Bona tarda.
Ja has agafat gust a la zona. Estic per ja que t'hi quedis aquí i facis cada tarda el programa des del zoo i des del parc de la Ciutadella.
El parc de la Ciutadella i el zoo comparteixen moltes coses, molt
sí.
tipus de
sí, d'animals.
Per dir-ho així, i aquí tenim el Parlament, vull dir que si fa o no fa, doncs també no, la cosa és tot una mica igual. Sí. Escolta, concretament estem parlant de la 7a edició del Congrés Internacional de Cuidadors, que des d'avui fins divendres reuneix a Barcelona els principals especialistes mundials de cura d'animals. Són 200 cuidadors, una gentada, m'agradaria veure's de què parlen, i cuidadores també, d'animals zoològics, de 25 països diferents i que representen entitats que es dediquen a treballar per protegir la fauna. Avui, per exemple, estàvem repassant una miqueta l'ordre del dia i tenen, doncs, noves tècniques per garantir aquest benestar animal que tothom demana i la posada en comú de projectes relacionats amb espècies amenaçades, que aquí al zoo hi ha unes quantes. Són un munt de conferències que es fan entre el campus de la Pompeu Fabra i el zoo, que és on som ara mateix. Mencionaves abans elefants, perquè avui hem vingut a conèixer una persona que és especialista, i atenció, especialista en la cura i en el transport d'elefants. Jo crec que al món, no sé si deuen haver-hi gaires persones que facin aquesta feina, però abans, aquesta persona que ja podem saludar, que és l'Albert Pàmies. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans que el saludem i li diguem res, senyor Marcelí, li tinc preparada una sorpresa, perquè ara en directe, a Lujas, prepara els tambors, resoldrem un dels grans enigmes del versió RAC1 que vostè ha estat repetint i repetint fins que ara ho solucionarem. Digue'ns, si us plau, Albert, el nom dels tres rinocerons del zoo. Hipopòtams, perdó.
Hipopòtams.
El nom dels tres hipopòtams.
La Rita, la Maria i la Gorda.
Ara, resolt. Bravo. Ja ho tenim, que això, senyor Marcelí, és el dubte de tota la vida de vostè.
No, el dubte no. A mi se'm va dir, del dret i del revés, que hi va haver un hipopòtam nan que va néixer al zoo de Barcelona, que li van posar el nom, el van batejar amb el nom de Marcelí.
Potser va passar millor vida, senyor Marcelí, aquest hipopòtam.
Aquest és el no... Aquesta és la informació que tenim ara mateix.
Clar.
Si vol que ho investigui, jo ho investigo.
Home, investigui.
És que, de fet,
home,
no, és que, a veure si demà hauré de tornar al zoo. El Clapés ho deia de broma, i a veure si hauré de tornar demà a buscar els hipopòtams.
Bueno, potser sí que demà has de tornar, perquè en el seu dia hi havia un hipopòtam
nan.
Se'l va batejar en el seu dia com a Marcelí.
Ara no, ara no ho tenim.
Si... Potser va traspassar, no ho sé.
No ho sabem.
A veure si s'ha
japao
i no
ha deixat el cuento.
Bueno, aquesta persona que té cura dels elefants i que ara mateix treballa al zoo de Dublín i que, a més a més, treballa també en el transport d'elefants, és l'Albert Pàmies, a qui ja podem rebre amb un fort aplaudiment. Ara
bravo,
sí,
bravo.
Un aplaudiment, fan del versió RAC1, ens escolta des de Dublín, entre cervesa i cervesa. Albert, estem davant de tres elefantes que sí. Abans el Bala et deia, des d'aquí et reconeixen, perquè tu has treballat pràcticament 20 anys al zoo, 14 amb aquests elefants, sí. Creus que, perquè els tenim aquí davant, creus que et reconeixen o no?
Bueno, jo vull pensar que sí. De fet, ahir a la tarda quan vaig venir de visitar, pues, vaig venir a veure, i al principi sempre es fan una miqueta les ronces, però sí, van acabar.
Però què vol dir que es fan les ronces? O sigui, que els fa com vergonya, o els fa ràbia que els hagis deixat, i després quan els tornes a veure, es fan els ornis.
Bueno, és difícil, evidentment, saber el que estan pensant, però el que et transmeten a vegades és, hòstia, tio, has marxat un any, no m'has vingut a veure...
Però doncs, això t'ha passat?
Sí, això m'ha passat.
Això a Dublín o aquí?
Això em va passar aquí, quan vaig marxar per fer la primera feina fora, diguem, durant un any, el 2017.
Exacte. I quan vas tornar, què passava?
Pues jo vaig tornar 2018, i el primer dia al matí, pues arribes, dones bon dia, i quan estàs pues, donant els esmorzars als animals, una d'elles, en concret amb la Susi, no volia agafar res de mi.
Oh.
Ho agafava tot el meu company,
oh.
Però durant dues hores de mi no em volia saber res.
Fixa't.
I sembla que et bugui que ho digui, dir, hòstia, tio, m'has deixat tirat.
T'ho fa pagar, t'ho fa pagar. Sí, sí.
Això sembla. Sí, sí. No sé si és veritat, però això sembla.
Bueno, i per què elefants i no un animal més fàcil de tractar, més petitó? Ho dic perquè mira que n'hi ha aquí al zoo i t'has especialitzat en una cosa que no sé quantes persones al món fan la feina que fas tu.
Bueno, en som poquets, però en som uns quants, la veritat, i no et puc explicar per què. Vaig acabar quasi de casualitat treballant amb elefants fa, doncs això, 15 anys. I des del primer moment em vaig tornar boig, em va encantar.
Per què? Per què? Com ens vendries aquí un elefant que el tenim aquí a tocar, el Bala està fent unes fotos? Aquest sembla que l'hagi reconegut, no?
Aquest crec que l'està mirant, ens està vigilant a tu i a mi, Marc, perquè és com, conec l'Albert, el meu cuidador, aviam què estaran fent aquests dos. Mira, ho veus o no, Marc? Està ara aixecant.
Sí, està aquí vigilant-nos a nosaltres. Sí,
no s'ha mogut d'aquí.
És la Yoyo, és molt bona gent.
La Yoyo.
Sí, la veritat és que vendre els elefants és molt fàcil, només els has de veure. Són,
jo els veig molt grossos.
Són apassionants, són molt bona gent. La veritat és que
tenen tanta memòria com diuen, o això és un mito o no?
Tenen molta memòria i crec que podria dir-te que són més intel·ligents que els seus cuidadors.
Els que tenim aquí, abans li deia, hem penjat algunes fotografies a les xarxes socials del Versió, tenen molt color terra i amb unes arrugues. I jo vinc aquí com a espectador i dic, home, aquestes arrugues, aquest color, el zoo de Barcelona, aquestes crítiques que es fan als zoos, per què tenen aquest color, aquestes arrugues des de gran?
Doncs aquí a Barcelona, realment, ja és a la majoria de llocs d'Europa, el que se'ls aporta és possibilitats, opcions, perquè elles tinguin cura de la seva pell. Llavors, aquí, per exemple, hi ha un fangar molt gran.
Tenen com un spa.
Sí, tenen argila blanca, que és la que es fa servir per temes cosmètics, tenen una piscina, tenen sorra perquè es posin pel cos i, a més, sobretot a l'estiu, se les banya cada dia.
Okay. També t'he de dir que he vist colzes més secs que els d'aquest elefant, t'he de dir.
No, realment, aquí ostres, els tenim a tocar en una instal·lació que està, diguem-ne, en transformació, que desapareixeran alguns dels ferros que tenen una miqueta antiestètics i que quan tot això desaparegui els tindrem més a prop. Abans li deia a l'Albert una cosa que segurament t'han dit moltes vegades. Escolta, ets cuidador d'animals i justament vas a un zoo a cuidar-los? No és una miqueta contradictori, això?
No. De fet, té molt de sentit. Jo crec que la majoria de la gent, per no dir tota la gent que treballem als zoos, ens encantaria que els zoos no calguessin, que no necessitéssim tenir zoos.
Tu firmaries que desapareguessin els zoos?
Si realment el món fos ideal i els animals poguessin estar en llibertat sense pèrdua d'hàbitat, sense furtius, sense reis que els disparen... Yeah. Sí, tant de bo. Però, bueno, és el que a mi sempre m'agrada dir. En un món ideal no haurien de caler els zoos, però en el mateix món ideal no hauríem de caler lleis en contra de la violència domèstica o de la violència masclista, perquè no haurien d'haver tios que foten d'hòsties a les seves parelles.
Aquests animals que tenim aquí, aquests tres elefantes, per què hi són aquí al zoo i no estan, per exemple, en una cosa que s'ha posat molt de moda, que és el refugi animalista? Per què són aquí?
Bueno, jo crec que això és un refugi. Tots aquests animals són rescatats, han tingut vides de circ, han tingut vides molt dures, i això és com una espècie de casa, diguem, d'un retirement home.
Com una residència.
Com una residència d'ancians per elefants. Sí. Tenen un equip que es dedica amb cos i ànima. Jo ja no formo part, però tenen un equip que es dedica amb cos i ànima amb elles, bueno, d'una manera espectacular.
Saps que hi ha hagut cuidadors que llavors han fet un canvi. Recordo nosaltres a la Versió haver entrevistat el cuidador de l'orca Ulisses, que ens havia dit moltes vegades, jo aguantava perquè feia el possible perquè estiguessin bé, però quan va marxar del zoo va canviar totalment la seva opinió.
Ja, més difícil, diguem, avaluar gent que no conec. No m'atreviria a dir per què va canviar, però jo, sens dubte, he viatjat molt, he intentat aprendre dels millors i estic convençut al 100% de que aquí aquests animals estan molt ben cuidats.
Has tingut bones i males experiències amb els elefants. Tu em deies, home, quin animal més adorable, mira que macos que són. Però crec que a Dublín et vas trobar, que és en el zoo on treballes, el zoo de Dublín, un dels elefants més perillosos del món, i no sé per què li diuen així.
Sí, allà hi ha la matriarca del grup, que es diu Dina. Era coneguda com una de les elefantes més perilloses d'Europa. Quan se la cuidava, diguem, estava en un altre lloc i treballava amb el que es diu contacte directe, que era les tècniques aquestes del mahut, la gent que entra amb elles, amb un ganxo, que fan servir reforç negatiu... Càstic.
Això és el que hem vist als circs?
Això és el que hem vist als circs. A Europa això ja no està permès, i, de fet, el que va fer Dublín en el seu moment és agafar la Dina, que estava embarassada, agafar la seva germana, que estava a un altre zoo, que tenia una filla, i els van portar cap a Dublín, les van juntar, i van començar un grup, una família d'elefants. Llavors... es va començar a treballar amb el que es diu contacte protegit. Mai s'entra amb ells, mai se'ls força a fer res. Tot l'entrenament és de manera voluntària, els animals s'acosten, col·laboren si volen, tot és reforç positiu. Sí, sí.
Poden tenir un mal dia i no voler.
Correcte, i no té cap conseqüència.
No se'ls castiga?
No, mai. Llavors, la Dina era un animal perillós, però quan va passar aquesta manera de treballar, va dir, hòstia, aquesta gent no m'està pagant, aquesta gent són bona gent, però cada cop que entra una persona nova, te l'has de guanyar.
I tu vas arribar allà, eres una persona nova, i crec que aquest elefant havia, no sé si havia matat alguna persona?
Havia matat en la seva vida anterior, diguem, quan estava en contacte directe a Dublín, pues, simplement el que feia era, bueno, no et conec, traia la trompa, no me'n refio de tu, i llavors jo vaig començar el que dic, que és un Let's Be Friends Dina campaign, i llavors...
Fem-nos amics. No ens fem mal.
I jo, cada dia que treballava, jo sempre portava pomes, plàtans, un meló a la butxaca, bom, butxaques grans, i de tant en tant, quan la veus, ei, Dina, pum, i aquí tens un menjar...
Encara que no necessitis treballar amb ella, o sigui, tu passaves per allà al costat i regalet.
Sí, regalet, si li deia una cosa bonica, li deia quatre coses, aquí tens menjar. I a poc a poc ella veu, hòstia, aquest tio és guai, puc confiar en ell, i ara realment entrenar-la és una passada, és un animal que és molt bo, que és molt intel·ligent, i que simplement tenia un passat que li havia ensenyat a no refiar-se de la gent des del principi.
I tenir cura d'un elefant a Barcelona o a Dublín, el teu dia a dia d'una persona que té cura, perquè no sé quina és la teva graduació, titulació, que has estudiat per tenir cura d'elefants, què feu?
A veure, el que fem... Comencem traient molta merda.
No, bueno, és que n'hi ha de molta merda aquí, eh? Ho veiem en directe, eh?
Estem just damunt del contenidor. Des d'aquí crec que es pot veure. És un contenidor d'aquests industrials, no, Albert? Que això, que ja no sé quan... No sé, potser és una tona de merda.
No sé si tenim la dada.
Jo no, ara mateix no sé exactament el pes, però, per exemple, aquí a Barcelona són 3 elefants, a Dublín són 9. Llavors, pues, 9 elefants mengen molt, 9 elefants caguen molt, així que pots imaginar-te.
Treus molta merda.
És una part important de la feina... Mm. Però, evidentment, donar de menjar, menja molt, amb la qual també has de moure molt de menjar, però és entrenar-les, és fer-los una pedicura quan els hi cal, és revisar que estiguin bé, si s'han fet una ferida, pots fer una cura... És, bàsicament, nosaltres som qui li proporciona les oportunitats perquè tinguin cada dia un dia diferent, un dia que estiguin bé i que estiguin feliços.
Dèiem que tu ets una de les persones que té una especialitat molt concreta, que és el transport d'elefants.
Sí.
Què vol dir això? Com s'ha de tractar un elefant per poder-lo transportar i per què el transporteu?
Clar, antigament, i no fa tants anys, la manera de transportar elefants era similar, diguem, a la manera que t'he dit que es tractava la Dina. Era, bueno, se'ls obligava a entrar a la caixa. Afortunadament, hem canviat la manera de treballar i abans de fer un transport, pues, passem mesos acostumant els animals a la caixa, a que entrin, els hi hem de posar, clar, quan vas a la carretera o quan vas a un avió i els animals estan a la caixa, han de portar una espècie de cinturó de seguretat, que són uns bracelets que fem.
Hosti, què li poses, això? Li poses tu?
Li posem, clar.
Ah, el cuidador, que el coneix, que li posa el cinturó de seguretat.
Clar, és, bueno, elles quan entren a la caixa, o ells quan entren a la caixa, doncs tu els hi poses els seus bracelets, diguem, els hi poses el cinturó enganxat a la caixa, que bàsicament és una cadena, no ens enganyarem. No pots posar un cinturó d'un cotxe perquè un elefant pues, se'l carregaria. Però són mesos de preparació, acostumar l'animal a entrar, posar els bracelets, a tancar els barrots al darrere, després tornen a sortir, són mesos de preparació, però els animals, diguem, entren i accepten i saben el que passa.
Mesos de preparació per fer un transport.
Correcte.
I no se'ls hi tira un dart, com feien abans, anestèsia i tot això? No. Jo havia vist això, ni que sigui les pel·lícules.
Sí, però tot això té un risc. I si podem evitar, i tot el que puguis fer de manera voluntària amb l'animal, quina necessitat tenim d'estressar-li, de posar-li un dart? La nostra, com t'ho diria, la nostra passió són els animals, i el que volem és que estiguin bé i volem proporcionar-los tot perquè estiguin bé.
Fixeu-vos si el coneixen o no, que tu m'explicaves abans que una de les elefantes que tenim aquí, amb la que tu vas treballar durant molt de temps, va notar que hi havia alguna cosa amb tu que no quadrava, no?
Sí, això estem parlant de fa molts anys. Jo sempre treballo en pantaló curt, sigui hivern o estiu.
Sí, és que aquí els os, la gràcia és anar en pantaló curt. Nosaltres anem malament, sí. Que anem texans, aquí tothom en pantalons curts, que vol dir que són del zoo.
Jo faria un concurs. S'ha d'adivinar si és cuidador de zoo o músic de buhos. Porta una mica la mateixa estètica.
Vinga, noi.
Sí, 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 i a més ara estem aquí al damunt, vull dir que...
Sí, sí. Doncs el que et deia, jo vaig... Anava amb una moto per Barcelona, vaig tenir una caiguda i em vaig fer una rascada a l'esquena. A l'esquena, no, a la cama, perdona. I al metge...